La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que la cansalada aviada és un pilar del rebost català? Ha estat essencial per donar energia, sabor i conservació als plats de cullera i a la cuina d'aprofitament.
La Fonda, amb Pep Noguer.
A la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui brindem amb bombolles nascudes al cor del Penedès. Descobrirem què hi ha darrere d'un projecte que posa en valor la terra, el raïm i les persones. Comencem! Ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos la seva cuina catalana més particular amb aquesta guia de restaurants que podem menjar aquests plats que moltes vegades són molt més coneguts, altres són d'aquells que estan en perill d'extinció, però sempre tenen aquest ADN de casa nostra. Òscar Gómez, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep, i avui, fixa't, avui un plat que no l'he trobat, no l'he pogut menjar mai.
Què dius ara, en sèrio?
Arengada en suc, jo...
Home, que bo!
Jo no l'he trobat mai a cap restaurant. Arengades sí, parlarem de llocs on hem menjat arengades, però l'arengada en suc, que és un dels plats que, diguéssim, haurien de formar part de la nostra cuina...
I que surt al Corpus.
Exacte, surt al Corpus. Doncs, de moment, com a mínim en restaurants, jo no he sigut capaç de trobar-lo. Evidentment, si algú coneix algun restaurant on el fan, que ens ho posi a l'Instagram, no?
Exacte. Escolta, a mi, com es fa aquesta arengada amb suc?
Doncs és una arengada que es fregeix, es combina amb un sofregit d'all, tomàquet, julivell i llorer. És una recepta poderosa, salina, que mostra la importància històrica que tenien aquest tipus de conserves de peix, perquè ens alimentàvem d'això, però s'ha perdut, no ho sé.
Escolta, mira, fem una cosa. Aquest cap de setmana que ve vens a casa i la farem.
Meravellós, fantàstic, i a veure si tenim sort i algú ens ha deixat a l'Instagram on la podem trobar, perquè està guai que la fem tu i jo, però també estaria xulo que encara es pogués trobar pel país en algun restaurant.
Doncs va, ja que no has pogut tastar l'arengada amb suc, on podem menjar arengades?
Doncs mira, el bar-restaurant de la cooperativa Helena, he esmorzat amb fesols per esmorzar, amb ou ferrat. A més, és un plat aromàticament potent. Quan t'arriba el plat amb l'arengada, et desperta, eh? És un aroma fantàstic.
Bueno, per això ja vas per esmorzar.
Exacte, ja va molt bé per esmorzar.
On és aquest bar cooperativa Helena?
Ara no em surt el nom del poble. Deixa'm que tu miri.
Ara ho busquem, perquè clar, tu vas a tants de llocs que després...
És tu que anar a Tarragona, ara s'ha anat al cap el nom del poble, però és la cooperativa del poble, però no em ve el nom ara.
Vinga, va, quins més?
Mira, busca'l mentre, a veure si és el Catllà. Crec que és el Catllà. El Piparra, de Barcelona, que fan una amanida de tomàquets, arengada i envinagrats, que encaixa molt bé, l'arengada amb els envinagrats.
Escolta'm, el Catllà.
Ja, sí, ara m'ha vingut, he patit una mica, però que és un lloc meravellós per anar a esmorzar. El Barra Alta de Barcelona, que fan l'arengada fumada, que fan servir l'arengada carpier, perquè com...
Bueno, però aquesta ja no és salada, no? Deu ser arengs que li diuen arengada, no?
I fumats, llavors estem parlant de... Però bueno, també està molt bo, fan amb piparres, combinada amb un tàrtar de tomàquet, que està boníssim. A la braseria Casa Tere, a Lleida, que fan coca de recapta casolana amb arengada. Llavors, ells li diuen com una versió de mar d'aquest... Però, bueno, no és de mar, perquè l'arengada es menja a terra endins, per això està en conserva. I també te la fan, si vols, sobre una torrada, eh? Però a mi m'agrada la versió de coca. Coca de recapta amb arengada, a Casa Tere de Lleida.
Doncs a Casa Tere de Lleida, a la Barra Alta de Barcelona, al Piparra també de Barcelona i al bar-restaurant Cooperativa Helena del Catllà, amb aquests fesols per esmorzar, que et van deixar tan esperpènticament content que ja no te'n recordaves ni que era del Catllà, tu.
Quina vergonya. Perdó.
La Fonda.
amb aquesta sintonia ja ho sabeu qui ens ve a veure algun dia a la setmana. En Sergi Marquès, del Provisional de Barcelona. Sergi, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Escolta, ens encanten les receptes refrescants, aquestes cuinetes que ens fas. Avui què? Avui que fem cullera o forquilla i ganivet?
Avui agafarem cullera, maquejarem un gazpacho.
Un gazpacho? Però el gazpacho és molt fàcil,
sí,
no?
Sí, però han de fer coses fàcils.
Ah, molt
no?
bé, molt bé. Però de què serà aquest gazpacho, a veure?
Agafarem un gazpacho i canviarem, en comptes de cogombra, i posarem síndria.
Síndria, molt bé.
Tot l'altre ho fem igual.
Molt bé.
I quan ja ho tinguem...
Sí, tomata, all, la síndria...
Una miqueta de ceba.
Vale.
Oli verge extra. Amb la síndria m'agrada molt el vinagre de xerès.
El xerès, molt bé.
I per donar-li un toc de color diferent, una cosa que jo crec que s'hi diu molt, al final hi triturarem remolatxa.
Oh, home, aquí hi ha molta cremositat.
Aquest és un toc, eh?
Home, i a més tens aquest punx, diguem-ne, de la dolçor de la remolatxa que dona molt de sí, i del de la síndria.
Jo crec que lliga molt bé. Al restaurant el fem, jo et diria, ara aquesta època, si no un cop a la setmana... mínim.
Escolta, i tu el serveixes allò amb got perquè la gent se'l begui o amb plat soper?
Jo soc de triturar-hi bastant de pa i que quedi ben espès, i amb plat soper i que quasi es tingui que mastegar.
I unes gambetes per allà al damunt o una miqueta de què? Alguna cosa?
Normalment, com que anem així de vegetarians, el que faig és agafo un cogombre i...
El que no li has fotut al gazpacho li poses aquí, no?
Li poso aquí, sí.
Molt bé, Sergi Marquès. Escolta, ens encanta aquesta versió tunejada del gazpacho tradicional cap a la síndria i la remolatxa.
Ja sabeu on podeu venir-lo a provar.
Molt bé, que vagi molt bé.
Gràcies.
Salut.
Vallisé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.
Avui a la Ruta Dolça per Catalunya, una d'aquelles postres o d'aquells berenars de cases de pagès. I és que durant molts anys a les cases de pagès la llet tenia i té un gust i una riquesa ben diferent a aquella que molta gent compra al supermercat. Per què? Doncs perquè les vaques que s'alimenten principalment d'herba fresca i de gra cultivat a la mateixa explotació es tradueix en una llet aromàtica plena de vitamines i un contingut elevat de greix. Quan aquesta llet es muny la vaca i es deixa reposar, sobretot per fer-la bullir, perquè, entre cometes, el que fem és pasteuritzar-la i la deixem reposar, aquella llet va fent al damunt de tot un tel, és aquesta separació, aquesta capa espessa de nata que li diem el tel de la llet. A la Cerdanya, per exemple, s'anomena la capada. Aquesta crema natural és un autèntic tresor de moltes cases de pagès que avui en dia encara s'utilitza per posar al damunt d'una torrada de pa i menjar-te-la. Que la vols dolça? Amb un toc de sucre o un toc de mel. Que la vols salada? Doncs amb una miqueta de sal i fins i tot un raig d'oli. I és que les torrades amb el tel de la llet són una d'aquelles tradicions que un que ja té una certa edat no pot deixar d'oblidar i pensar, i per què no ho fem aquesta tarda?
La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisé, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
Veritat o mentida, amb Anna Paré.
Ja hi tornem a ser, amb aquesta sintonia tenim a la nostra nutricionista i dietista Anna Paré, que ja la tenim a punt i avui em sembla que no ens farem gaire amics, l'Anna Paré i jo. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
És que t'estic veient aquí el paper que has portat i dius, mita, l'esmorzar és l'àpat més important del dia, veritat o fals?
És fals, Pep, almenys no per tothom.
Com? Si diuen allò de... heu estat tot el temps dient allò de s'ha d'esmorzar com un rei, dinar com un príncep i sopar com un pobre, i ara em dius que l'esmorzar és fals, que sigui el més important.
aviam, això s'ha de matitzar, et dic, no per tothom. Durant molts anys, tens raó, hem sentit que l'esmorzar era imprescindible per tenir una bona salut, per controlar el pes, que ens ajuda a rendir millor, i és cert. Però la resposta és molt més complexa i no hi ha evidència científica que tothom necessiti esmorzar per estar sa, sinó que la qualitat de l'alimentació inclou tot el que menges al llarg del dia i de la setmana, i això és més important que un àpat concret. El que sabem és que les persones que esmorzen solen tenir uns hàbits més saludables en general. Ara bé, això no significa necessàriament que sigui l'esmorzar el responsable de la seva bona salut.
Home, però hi ha una cosa a veure, entre tu i jo. Si tu comences el dia, no cal que sigui allò de t'aixeques, et dutxes i ja et fots allò un bon esmorzar, eh? Sinó que el pots fer al cap d'una horeta o una horeta o dues horetes. Però si tu esmorzes bé, el dia es veu d'una altra manera. Jo no sé si el dia el veig d'una altra manera, però que a mi, diguem-ne, ostres tu, jo arribo més tranquil al dinar i al sopar, que no pas aquells esmorzars, aquells dies que dius és que res, és que no he ni esmorzat un tallat i prou.
Sí, sí, sí. Tens tota la raó, però és fals que sigui l'àpat més important del dia. O sigui, tot el que mengem és important. I algunes persones tenen gana al matí i de seguida que es lleven, doncs els hi va bé esmorzar, i d'altres no tenen gana fins més tard i mengen més tard. Això no implica que la seva qualitat de l'alimentació canviï, sinó que hem de personalitzar en funció de les característiques de cadascú.
Clar, aquí suposo que el que és important és no és tant si esmorzem, sinó què esmorzem, no?
Totalment. Aviam, no és el mateix prendre un cafè amb unes galetes per esmorzar o el que s'anomena cereals d'esmorzar, que ja sabem que això és un invent de la indústria, que el fet de que tu mengis un pa integral amb oli d'oliva verge extra, uns ous, fruita, fruits secs, iogurt, és molt diferent.
Escolta, aquests esmorzars m'agraden molt, però m'agraden molt més aquells esmorzars, per exemple, d'un capipota amb una amanida ara a l'estiu de tomata i ceba, que si unes costelletes a la brasa. Esmorzar així de forquilla i gabinet, que a més t'haig de dir que tenen una cosa que no tenen molts esmorzars, que és que molts es fan en companyia, per tant tenen una conducta social molt millor, això també fa salut, eh?
Això fa salut, no t'ho negaré pas. Requereix temps, això, Pep.
I no... aquí, a l'estiu hi ha molta gent que té temps, no? Hi ha molta gent que fa vacances a l'estiu.
Aleshores, perfecte, un esmorzar d'aquests, realment tu per esmorzar pots menjar el que vulguis i l'amanida te la pots menjar perfectament o la truita o el que cadascú li vingui de gust. I tot el que dèiem és això, no? No és tan important el que mengem, o sigui, no és tan important si esmorzem o no esmorzem, sinó el que mengem. I ara que últimament també es parla molt de la crononutrició, que és conèixer el paper que té l'horari dels àpats en la nostra salut, el dejuni nocturn, tots aquests temes que són de molta actualitat, doncs és cert que el que hauríem de procurar, molt important, és no sopar tard. Però en quant a l'esmorzar, no hi ha una fórmula universal que serveixi per tothom. No,
és que amb això dels esmorzars, hi ha una cosa curiosa amb això, és que hi ha gent, per exemple, que és allò de s'aixeca i té aquella necessitat imperiosa de menjar i sembla que si no mengi, sembla que se li acabi el món, Hi ha aquella gent que diu, no, és que jo quan m'aixeco necessito un cafè, que el cafè em desperta, que això també és una tramita que potser un dia en podem parlar, I en canvi hi ha gent que allò que, no sé, devem tenir l'estómac una mica més lent, no? I necessitem allò un parell d'hores abans no ingerim alguna cosa.
Mira, jo sempre recomano intentar almenys fer les 12 hores de dejuni nocturn. Això vol dir que si tu sopes a les 9 del vespre, esmorzes a les 9 del vespre de l'endemà i has deixat passar aquestes 12 hores. L'altra cosa és no esmorzar de seguida a la que et lleves. O sigui, és molt millor que passi una estona, que el teu cos es vagi despertant i et vas posant en marxa, per dir d'alguna manera. No cal menjar absolutament de seguida. Inclús jo recomano, per tenir més... Això és un concepte que se'n diu flexibilitat metabòlica. Fer exercici en dejú, és a dir, pots sortir a caminar o pots anar al gimnàs o pots sortir en bicicleta, el tipus d'exercici que tu facis abans d'haver esmorzat, que és com una manera de fer sortir el teu cos de la seva zona de confort i fer-lo funcionar amb unes altres condicions, que és molt interessant des del punt de vista del metabolisme, i pots esmorzar perfectament més tard, no passa res.
A veure, em sembla que estarem d'acord amb que l'esmorzar, com sigui, quan més variat millor, no? Per tant, allò que havíem dit ja fa unes setmanes d'esmorzar, per exemple, un batut de fruita o menjar-se 4 o 5 fruites, això és un esmorzes, però no és un bon esmorzar, no?
No és un bon esmorzar perquè ja estàs posant molt de sucre en el primer àpat del dia, de manera que ja començaràs el dia amb, amb una pujada de glucosa en sang, que en diem un xute, no?, d'energia, tal com puges després baixes, o sigui que al cap d'una estona tornaràs a tenir gana, i això farà que estiguis tot el dia com amb una sensació de muntanya russa, amunt i avall, i et produirà molt cansament en el cos. I a part, recorda també que vam parlar de les proteïnes i a l'esmorzar també hi hem de posar les proteïnes.
Clar, mira, ara que dius una cosa, durant una època a casa vam tenir el costum de que el diumenge era el dia que esmorzàvem coca. Tenim la gran sort de que Alacant, que és un flaquer fantàstic, ens porta una coca a les 8 del matí el diumenge, i jo menjava aquella coca, aquells tallets de coca, de pinyons tan bona i això, amb el cafè, ja se'm fa la boca aigua només de pensar-hi, a Can porten una aquesta setmana a casa. Però clar, què em passava? Que esmorzaves allò a les 9 del matí i a les 11 tenies allò que en diuen un baixó, no? una baixada, no? Clar, hauríem de fer el salat i després de postres la coca.
Clar, et fas una bona truita de dos ous, et pots fer unes sardinetes, uns seitons, ara ve molt de gust a l'estiu, aquest peix també així que te'l pots menjar fred, i després de postres et menges la coca.
Escolta, i això que ara s'ha posat molt de moda a les grans ciutats, que sembla que bé, sembla que estiguem a New York, tu, vens aquí a Barcelona, i la gent ara a les 11, a les 12 del migdia, sobretot els caps de setmana, fa allò del brunch, eh? Que això què? Perquè, clar, això de no menjar fins a les 11, a les 12, i després el brunch, per una banda, poder fas el dejuni, però clar, és que canvia molt això, no?
És que pensa que, fixa't en el tipus de gent que normalment fa el brunch, que com tu dius, moltes vegades són persones que són estrangers i per tant tenen un altre ritme en quant als seus horaris dels àpats, i podries fer perfectament aquest dejuni nocturn més llarg i menjar doncs a les 12, que ja seria com entre un esmorzar i un dinar, i després ja aguantes fins a mitja tarda.
Clar, això de fer el brunch a les 11, quarts de 12 i de dinar... Clar, llavors hi ha molta gent que fa allò de dinar a les 4 de la tarda, eh? I llavors què, sopen a les 11 del vespre o què?
Aleshores millor no sopar, perquè el que va molt malament de cara a la salut és sopar tard.
I això per què és tan dolent, això de sopar tard? A veure...
Doncs mira, s'ha vist que l'horari dels àpats és molt important i el fet de dinar tard i sopar tard et predisposa al sobrepès i a l'obesitat. I aquí al nostre país tenim un problema, i és que jo sempre dic, nosaltres esmorzem a horari europeu i acabem a horari espanyol, perquè sobretot ara a l'estiu els sopars són molt tard. Què passa? Que hauríem de fer els àpats mentre és de dia. Nosaltres tenim com uns rellotgets interns que marquen el nostre ritme circadià i, per tant, el vespre no és un bon moment per menjar massa. Al contrari, ja ens hem de preparar per la nit i per tenir un bon descans nocturn. I el que s'ha vist és que quan nosaltres sopem tard, interrompim una mica aquests ritmes circadians, però també el fet de que s'ajuntin dues hormones, que són la insulina, que nosaltres la produïm quan mengem, i la melatonina, que és una hormona que produïm al final del dia que ens ajuda a dormir bé, això és el que no convé, perquè farà que tu tinguis s'afavoreix doncs, que puguis tenir sobrepès o ja cap a una obesitat.
Anna Paré, torna la setmana que ve.
Vinga, fins la setmana que ve, Pep.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Avui a la Fonda ens endinsem en un dels projectes més singulars i amb més personalitat del vi català contemporani, el moviment Corpinat. Ho fem des d'un dels grans noms històrics del Penedès i concretament des de sota d'una olivera, que podria ser sota una vinya, però avui en dia les vinyes són bastant baixetes. I ho farem amb un gran amic del programa de la Fonda, Jordi Bor, molt bon dia.
Molt bon dia, benvingut, Pep.
Escolta, parlar de Corpinat és parlar de paisatge, és parlar de viticultura ecològica. De què és parlar, Corpinat?
Bé, és parlar d'un territori, és parlar d'una gent que treballa i estima la terra, el cor del Penedès, i que sobretot activa els valors dels escumosos de qualitat d'aquí de casa nostra, posant en valor la viticultura ecològica, l'elaboració als nostres cellers, la barema manual i el preu just pel raïm que paguem pels nostres viticultors.
Ara ja fa una bona colla de temps, ara crec que ja sou més de 20 cellers dins de Corpina. Quan va néixer tot això?
Som 22 ja, això va creixent, i des dels 2019 que doncs, vam encetar aquells 6 cellers inicialment al projecte de Corpinat, doncs ha anat creixent i ha anat incorporant cellers amb les mateixes inquietuds i amb les mateixes bondats de fer créixer a Corpinat com un dels referents dels escumosos de qualitat del món.
Hi ha gent que, mira, l'altre dia precisament en una tertúlia n'hi va haver una persona que va dir, diu, de Corpinat m'agrada tot menys el nom, no? Però, i en canvi jo trobo que és un nom molt bonic. Què vol dir Corpinat?
Això ens ha passat moltes vegades, eh? Corpinat és molt fàcil i ens entendreu ràpidament. Cor és el cor. Pinar és el Penedès, en llatí. I nat, nascut al cor del Penedès. Per tant, geolocalitzem on està l'origen dels nostres escumosos i és el que significa Corpinat. És tan o més difícil o tan o més fàcil que moltes altres paraules que hi ha en el món del vi i que incorporem amb el pas del temps a la nostra memòria vitivinícola. I segur que Corpinat esdevindrà un nom fàcil de recordar per tothom.
Escolta, quines són aquestes inquietuds que parles ara que compartiu tots aquests cellers?
Totes les inquietuds que compartim, bàsicament, és promoure els escumosos de qualitat des del punt de vista d'una agricultura sostenible, ecològica, que determini clarament l'origen del seu raïm. Està autoritzat comprar raïm dintre el cor del Penedès, aquesta zona geogràfica delimitada per poder collir manualment tot el raïm que fem de vinyes pròpies o comprant raïm en aquests viticultors que estiguin dintre d'aquesta zona del cor del Penedès i a la vegada vinificar la propietat, o sigui, elaborar aquest raïm a casa teva. Està prohibit comprar vi perquè és la manera més identificativa que té un celler moltes vegades és l'elaboració i la vinificació del raïm que compra. I tots aquests valors el que fan, a més, és que tot amb un preu just, digne, que cada any, com a mínim, es garanteix un preu mínim, que estableix un preu que cobreix perfectament els costos i començar-se a guanyar la vida als viticultors independents amb el preu d'aquest raïm.
Una de les coses que veiem és que, com a mínim, aquí ja hi ha una normativa que filosòfica, si vols, que ja no és allò fer un col·lectiu que sigui un cafè per tothom, no?
Sens dubte, o sigui, Corpinat posa en valor els vins escumosos elaborats a casa nostra, però a la vegada és el reglament més exigent del món del vi escumós, o sigui, el món del vi com a món. Per tant, vol dir que el seu reglament, que més audita, en aquest cas Buro Veritas, d'una forma independent i totalment exigent perquè aquest reglament sigui assolit i tothom complim, doncs fa que demostri que no és un cafè per a tots, sinó que realment és una autoexigència auditable per un tercer, en aquest cas Buro Veritas, que garanteix a tots els consumidors que quan veuen una etiqueta de vi escumós que posa Corpinat, darrere de tot d'aquesta ampolla i aquesta etiqueta hi ha tota una feina i uns valors qualitatius molt exigents.
Quins són aquests 6 primers cellers que van creure en aquest projecte?
Quan es va encetar vam començar els cellers Gramona, Recaredo, Nadal, Sabater i Coca, Torelló i Llopart.
I ara 22 ja.
22. Ara, si em fas fer dir els 22, ja em costarà una mica més, però sí, 22 cellers i van sumant-se. Segons ens van dient també l'equip directiu de Corpinat, hi ha molts cellers, és un tema que es fa amb confidencialitat, per suposat, però hi ha molts cellers que s'han apropat a Corpinat per passar les auditories prèvies, que és un procés que sol durar 3 anys, de diferents auditories o preauditories per ser opcions a ser futurs cellers elaboradors de Corpinat?
Suposo que quan un celler vol anar cap aquí ha de passar un temps per aconseguir tot això, perquè clar, ja només, per exemple, per ser ecològics ja no és cosa de 2 mesos tot això, no? Però clar, suposo que tota aquesta colla de requisits que hi ha, que després si vols els podem anar desgranant una miqueta, més o menys per un celler que vulgui entrar a Corpinat, quin és el temps que s'estableix?
Tot depèn com inicialment estigui aquest celler. Si aquest celler ja... El Penedès és l'única denominació d'origen del món que és 100% ecològica, amb això estem guanyant molt ja. Des de fa 2 anys ja que ho podem certificar, des d'aquest seria el primer any, diguéssim, o sigui, que és 100% ecològica, i això ja tenim guanyat aquesta part de la producció del raïm. Però has de comptar que un celler que es vagi adaptant amb certes mètodes o processos dintre el que és el reglament, doncs pot estar entre 2, 3, 4 anys per anar-se preparant. I aquests cellers de nova creació també, entre que es crea, es vinifica i es s'obtenen els primers vins escumosos com a mínim amb criances mínimes de 18 mesos abans de sortir al mercat i 30 mesos als de més criança, doncs has de comptar això, entre 3 i 4 anys.
Parlaves d'aquest cor del Penedès. Quin paper juga el territori dins d'aquest projecte vitivinícola?
Jo crec que el territori juga un paper fonamental. És veritat que hi conviuen diferents inquietuds dintre el món del vi escumós i entre tots els que estem fent intentem, vaja, de fet, no confondre el consumidor, és molt important. El vi escumós és el nom de la categoria i dintre del vi escumós s'elaboren corpinats, s'elaboren vins sota la Deo Cava i vins clàssic Penedès. I aleshores sí que és veritat que ara sembla que hi ha com molt soroll, però la realitat és només parlar del vi escumós de qualitat i darrere el vi escumós de qualitat hi ha un paraigües, en aquest cas la marca col·lectiva Corpinat, que el que fa és defensar precisament aquests valors amb activitats diverses que arribin al consumidor final i que fomentin el coneixement de tots els cellers que hi formen part.
Parlem de territori, hem de parlar de varietats. Quines són les varietats, diguem-ne, que estan emparades amb aquest col·lectiu de Corpinat?
Les principals varietats blanques, sobretot el Macabeu, Xarel·lo i Parellada, que serien les nostres principals varietats. També hi tenim la Malvasia i podem treballar amb la Garnatxa, amb la Monestrell, el Trapata i totes aquestes varietats negres que hi configuren dins de l'univers de les varietats autòctones de la zona del Penedès, i amb el compromís ferm que a partir de l'any 2034 ja no s'utilitzin les varietats Chardonnay i Pinot Noir, que no és que no siguin bones, sinó que realment no reflecteixen aquesta tipicitat o especificitat tan concreta dels vins localment amb varietats autòctones com puguin ser les que he comentat.
Un altre requisit segurament serà com es treballen les vinyes, quins són a grans trets els requisits que es demana perquè aquesta vinya, diguem-ne, es treballi d'aquesta manera o d'una altra.
Bàsicament és el fet de l'agricultura ecològica, com et deia, els rendiments que venen otorgats en funció de com se'ns presenta la barema, i són rendiments que s'aproven per reglament i que fan que no li exigim a aquella vinya una sobreproducció, sinó la producció qualitativa, i per tant més aviat quilos contra qualitat, preferim qualitat que menys quilos, o sigui que més quilos, i per tant amb una agricultura ecològica, amb un marc de plantació coherent en funció de la varietat i sobretot amb els requisits que representa la pròpia agricultura ecològica en si, que és un preservar, diguéssim, des del punt de vista ecològic a l'entorn de la vinya, a cada varietat adaptada en el seu territori, en el seu terreny, doncs amb un rendiment controlat fa que sigui possible l'obtenció de raïms de molta qualitat.
Ja portem més de 8 anys fent la fonda aquí a Catalunya Ràdio, cada estiu per alguna cosa, allò que, com diem a pagès, per un all o per una ceba, venim a veure per poder parlar precisament de pagesia, d'agricultura, de bombolles. Recordo que fa 2 anys vam venir i vau implantar un sistema perquè es recollís una mica la humitat de la pròpia vinya. Ara hem passat ja portem uns quants mesos que no hem de parlar potser de problemes, diguem-ne, de sequera, però com està tot aquest tema de l'aigua?
Sí, doncs tot aquest tema de l'aigua ha anat per sort respecte a quan us el van presentar com a inquietud, que era la tècnica aquesta de l'empapat, que era fer aquestes minibasses per recollir l'aigua de pluja, doncs ha anat plovent en els darrers mesos, sobretot l'any passat, i això ha fet que aquest any tinguem un vigor i una sanitat de la planta de moment a dia d'avui molt bona, pendents tots de si hi ha algun atac de míldiu, però que de moment doncs no sembla ser que no n'hi ha cap afectació en aquests moments i tots hi estem pendents. I la veritat és que hem de treballar i continuar treballant per la previsió del canvi climàtic que està aquí, que ha vingut per quedar-se aquesta situació, i que sí, ha plogut i que estem més tranquils perquè veiem que les plantes doncs estan molt verdes i molt ufanoses, però hem de continuar preservant aquestes tècniques i aquesta preocupació per la preservació del medi ambient. I aquesta tècnica el que hem vist és que afavoreix una mica la retenció de l'aigua, i això afavoreix que la planta no tingui tant d'estrès i per tant tingui en un futur raïm de millor qualitat.
Com ha de ser la verema Corpinet?
La verema Corpinat és una verema manual, s'ha de collir a mà. Això ha fomentat també que es recuperi quan no fem noves plantacions, la por d'envàs, es recuperi la formació natural del cep, encara que hi ha encara ceps i que estan emparrats, però que encara doncs, això ha fet també que la tècnica de verema manual ens faci recuperació d'aquesta plantació més ancestral, que és la por d'envàs, i ha de ser dins del període de maduració òptim de cada una de les varietats, però principalment la verema manual és el tret identificatiu qualitatiu que fa que posis el cistell allò que et posaries a la boca. És la primera selecció natural, ja la fem amb la verema.
Clar, amb tot això un pot arribar a pensar bé, però escolta, i que no es poden fer bons escumosos amb les vinyes així en filera, no? com s'ha fet, que hi ha, que la màquina no pot fer una poda bona, això, la manual és millor que fer-lo amb màquina?
La verema manual, sens dubte, és una selecció. O sigui, a la màquina vas més ràpid i entra tot, i a la verema manual estàs collint directament ja el carroll de raïm i directament la selecció prèvia que tu fas. Tot en el món del vi, tot en el món en general evoluciona i està claríssim que encara que és una feina més feixuga, més pesada, el que sí és una feina que porta qualitat. I la selecció prèvia del raïm collit a mà versus collit a màquina no té res a veure. I la qualitat de que aquest raïm després tu el vinifiquis, és per suposat que ja partint d'una primera selecció fa que el producte final que obtenim, que és el most que fermentarà i serà vi, doncs això fa que la seva qualitat augmenti. Sens dubte, és un valor qualitatiu, indispensable, fonamental, i que requereix de mà d'obra, i l'únic que hem de fer doncs, és invertir perquè són elements que després es tradueixen en millor qualitat dels nostres vins escumosos.
És una verema més primmirada, no?
És una verema més primmirada, si ho mirem des d'aquest punt de vista sí, però a la vegada torno a dir, en pro de la qualitat, que és qui finalment els nostres clients consumidors de Corpinat valoren quan tasten qualsevol dels productes Corpinat, que és que doncs, és un sinònim d'una garantia de qualitat que avui per avui doncs, és una de les millors del món.
Jordi, tornem a les veritats. Si haguessis de posar adjectius, no objectius, sinó adjectius, a cada una de les varietats per fer un bon vi escumós, què els hi diries? És a dir, per exemple, què el macabeu? Què és el macabeu?
Per mi, perquè això cadascú segur tindria una opinió diferent. Per mi el macabeu em dona cos i estructura amb algun dels escumosos. La parellada, o en el nostre cas, que estem, com tu bé saps, aquí estem una mica malçada amb aquesta zona de Subirats respecte a lo que és la zona més plana del Penedès, doncs la Muntònega ens aporta el vi diferent, l'estructura, aquests nassos tan espectaculars d'escumosos amb molta llarga criança, i el xarel·lo em dona l'elegància, la finura, el potencial de guarda que estem descobrint a mesura que envellim els nostres vins varietals de xarel·lo, i a la vegada doncs, la combinació de tots tres et fa que sigui una paleta perfecta per fer escumosos que tinguin una certa personalitat pròpia. I en el meu cas, després, si parlem de varietats negres, la Monestrell i la Garnatxa, nosaltres, jo part, som uns enamorats de la Monestrell i veiem que és una varietat que ens aporta per fer escumosos 100% de varietats negres, en aquest cas rosats, però a partir de varietats negres, doncs la Monestrell ens dona una singularitat molt especial pels nostres vins escumosos rosats.
Precisament ara és el que anava a dir, és a dir, podem aconseguir bons vins escumosos a partir de fer un monovarietal, o és necessari també que hi hagi aquesta complicitat del cupatge perquè agafar el millor de cadascuna de les varietats?
Totes dues coses són bones. O sigui, jo hi crec molt amb els vins monovarietals, perquè de fet nosaltres en fem i veiem com evolucionen positivament, i crec també amb la combinació i el cupatge de diferents varietats per obtenir un vi escumós de qualitat. Sens dubte, al final cada casa, cada celler, el que tenim és un estil propi, i nosaltres, com la resta de col·legues Corpinat, el que busquem és mantenir aquesta personalitat, no? I en el nostre cas busquem que els vins es mantinguin frescos malgrat les molt llargues criances, i això juga molt la varietat, els anys que està plantada aquella vinya, el rendiment que en té, la ubicació, doncs l'exposició i la seva orientació, que fa que els vins siguin més aromàtics d'allà on estiguin ubicades les vinyes, la criança, tot el temps d'elaboració que això comporta, i la combinació de les dues coses jo crec que fa la perfecció de la marca, no? I en el nostre cas ens agrada jugar en el bon sentit de la paraula amb monovarietals i amb vins amb cupatge.
Has parlat precisament unes quantes vegades de fer un vi escumós de qualitat, també has parlat de pagar un preu just, de ser justos amb tot. És també una manera de dignificar aquesta pagesia?
Sens dubte, o sigui, a veure, hi ha tota una sèrie de famílies que continuen preservant i guanyant-se la vida amb el patrimoni paisatgístic que representa tenir vinyes al Penedès. Al Penedès i arreu de Catalunya i arreu d'on sigui. Aquí un viticultor és una feina molt, molt dura. Han de guanyar-se la vida, fixen el paisatge, les vinyes no es poden deslocalitzar, no podem fer que aquests pagesos i pageses de casa nostra no es guanyin la vida, i la millor manera que hi ha és, no sé si la millor, però una de les millors maneres que hi ha és garantir un preu mínim digne per cobrir els costos i que es guanyin la vida fent de pagesos i pageses. I per tant, això és una cosa que és absolutament necessària i que hem de mantenir, i que jo crec que és un dels punts forts de Corpinat.
Sempre es parla, any a any també és una cosa que es va repetint, del preu del raïm, no? Que és un problema pel Penedès i també d'altres llocs, no? Com ho feu vosaltres? Teniu alguna política, diguem-ne, per fer, doncs, de pactar aquests preus mínims? Com ho genereu?
Això genera mitjançant un contracte, un compromís de contracte de 3 anys a 3 anys vista, en el qual es pacta un preu, es comunica un preu mínim que està per sobre del 0,94 cèntims, si no me'n recordo malament, aquest any, i es va modificant en funció dels creixements i l'IPC o la situació climàtica que hi hagi a nivell de barema, però mai es va cap enrere, al contrari, sempre es va anar creixent, i des de que es va implantar ara fa més de 6 anys, doncs tot això ha anat creixent i ha anat evolucionant, i per això fa que sigui un sinònim més de garantia la necessitat de mantenir aquests preus i aquests acords amb uns contractes que signes amb els teus viticultors per poder fer possible que això sigui així.
Clar, si mirem el cor del Penedès, és un espai relativament petit, suposo que també va molt bé per, sobretot per coordinar, per ordenar i per controlar una cosa tan senzilla com és la qualitat del producte, com deies, però sobretot també aquesta diferència, no?, de tenir vinya pròpia o de comprar una vinya que tu controles molt bé a comprar un raïm, o fins i tot això, comprar un vi base, com deies, que ja no controles tant, no? És tan important tenir vinya pròpia?
Jo crec que és important. De fet, a Corpinat s'exigeix tenir un mínim de 10 hectàrees per poder ser també celler Corpinat, i per tant tu has de conèixer la viticultura. Nosaltres tenim molta vinya pròpia, fa que siguem pràcticament autosuficients, però continuem comprant raïm, compromisos que sempre s'han tingut aquí a nivell de la família Llopart, però sí que és veritat que tu has de conèixer, per parlar de viticultura has de ser dominador i com a mínim preservar també la viticultura pròpia, i d'aquesta manera garantir que entens de què estàs parlant, no? I per tant és indispensable tenir vinyes pròpies.
L'altre dia, parlant amb gent del sector del vi, hi va haver una persona que em va deixar una mica així a cor fred, que em va dir, diu molts cellers de Catalunya i d'Espanya estan en venda, no? Clar, això et deixa una mica així frapat, no? Perquè després, per una altra banda, penses en el relleu generacional i penses en el futur de la viticultura a casa nostra, quina opinió en tens tu?
Són notícies que et posen molt, molt trist, o sigui, sí, és veritat, últimament s'han sentit a parlar moltes coses de cellers que ho estan passant malament i per tant aquí és molt dur veure que això està succeint. La realitat és que el món vitivinícola cada vegada hi ha més cellers i ara el tema del consum, doncs estem tots veient cap a on gira tot aquest tema dels hàbits de consum i a la vegada la transformació i la incorporació de la gent jove des del punt de vista qualitatiu i des del punt de vista de la moderació. Però sí que és veritat que això ha fet que molts cellers ho estiguin passant malament i hem d'intentar veure entre tots com es pot veure d'ajudar-los i de contribuir a que això no sigui possible, no? O no passés. Però, com a tots els sectors, sempre hi ha empreses que ho passen més bé i més malament, i més enllà de la solidaritat, diguéssim, doncs és una realitat que ens hi trobem i que no sabem ben bé com podem fer-ho, però que hem de donar-los el suport i, si més no, afavorir el consum responsable perquè aquests cellers també puguin trobar una via de sortida.
Vinga, va, anem cap al celler, estàvem a la vinya, anem al celler, i aquí hi ha una cosa molt important, que és tipificar un vi escumós corpinat. Quan parlem d'això precisament, de què estem parlant? De quin tipus de vi escumós estem parlant?
Bé, un celler corpinat que elabora un escumós, la criança mínima segons reglament són 18 mesos. Una fàcil ubicació ràpida perquè ho tingueu clar, un xampany francès surt amb una criança mínima de 15 mesos, un escumós corpinat 18 mesos, un escumós d'EO Cava són 9 mesos criança mínima. I un clàssic Penedès són 15 mesos. Nosaltres posem molt en valor la criança, val? I aquesta criança mínima fa que tu tinguis uns escumosos amb una bombolla, amb un carbònic més integrat i que siguin més fàcils i més lleugers i més cremosos i cruixents a l'hora de prendre-te'l. I la criança afavoreix aquesta integració del carbònic amb el vi. I per diferència i per deferència, nosaltres apostem molt per les llargues criances. O sigui, els escumosos amb més llarga criança estan cridats a ser els grans vins del món. I això és el consumidor que està arribant qualitatiu, que valora precisament un escumós amb més criança de lo que habitualment estàvem acostumats i que aquí als cellers corpinats hem posat una clara i una aposta per aquests escumosos de 5, 6, 10 i 14 i 15 anys de criança que són realment joies vitivinícoles.
I això com ho veiem a l'ampolla?
Això ho veieu a l'ampolla tan senzillament com que totes les ampolles corpinat posa la data de la barema i per tant, a banda de saber quina collita estan parlant, bé sigui el frontal de l'ampolla o bé sigui la contraetiqueta, i posa la data de desgorjat, en el moment que tu ja és un sumarresta això. La brema 2014 desgorjada al 2020, aquest escumós estàs parlant que té 5 anys de criança amb les seves mares, per tant això és molt fàcil d'identificar, a banda de que després a nivell comercial cadascú especifiqui d'una manera o d'una altra a la seva etiqueta més informació rellevant els mesos de criança o el temps de la criança que ha tingut a l'ampolla.
Sempre s'ha parlat, o moltes vegades això ens passa, no? Que quan estàs en una taula i obres una ampolla d'escumós, no? Sempre hi ha aquella persona que et diu, carai, què celebrem avui, no? O què es fa, no? Sempre s'ha vinculat, no? Les bombolles amb un moment de celebració, però en canvi això no passa si obrim una ampolla de vi, no? I això. Això va ser un mal màrqueting que es va fer en algun moment en aquest país, perquè escolta'm, que el vi escumós només es pot prendre els caps de setmana i els dies de festa?
Això és, sí, clar, fa de mal dir perquè dius, si celebrem perquè celebrem i ens queixem perquè només és estar, diguéssim, deslocalitzat de la celebració. No, jo no vull deslocalitzar de la celebració, però a la vegada vull ser, diguéssim, un defensor clar de que un vi escumós de qualitat es pot prendre en qualsevol moment, en qualsevol àpat, i no cal només celebrar. Vull dir, és magnífic complement gastronòmic per qualsevol tipus de menjar. Pràcticament trobes un vi escumós, i potser només dos, tres estils de vins que poden iniciar i acabar un maridatge en funció del que menges amb el mateix tipus de vi, i un d'ells és el vi escumós de qualitat. I aleshores no només és per la celebració, és un vi molt són vins molt gastronòmics. Quan parlem de criança, aquesta integració d'aquest carbònic, aquesta bombolla més fina, permet plats guisats, permet plats amb molta estructura, permet la proteïna, permet la suavitat d'un bon peix, d'un bon embotit, d'un bon formatge. O sigui, té la idiosincràsia de ser un 4x4, un tot terreny des del punt de vista gastronòmic, el vi escumós de qualitat.
I dels maridatges difícils o impossibles, com deia el gran Josep Puig, que ens va deixar, que va dir, i les carxofes, i el vinagre, i l'aioli, no?
Doncs un aliat perquè et fa els maridatges, com tu i jo n'hem parlat moltes vegades sempre aquí al teu programa, hi ha l'afinitat i el contrast. Llavors, amb l'afinitat és molt fàcil maridar, però amb el contrast és el divertimento, i aquest divertimento el dona la bombolla. Sí, ens dona aquesta alegria que dèiem, però a vegades ens dona aquest punch de dir, vinga va, anem a fer un maridatge atrevit. I a vegades amb una carn a la brasa, amb una bon pa de massa mare i un bon aioli fet a casa amb un bon morter i un bon oli d'oliva dels que fem aquí a casa nostra, doncs hi poses una bombolla, poso ràpid, un escumós de 7 anys de criança, lleugerament un brut, amb un dosatge molt baix, amb most, i que et permeti, doncs, aquesta finura, trencar aquesta sensació de l'all, i més greixosa i més untuosa d'aquesta carn a la brasa amb aquest pa de massa mare espectacular ben torradet a la brasa.
Quin és el mercat principal de Corpinat? El consumidor català, sabem valorar prou bé aquest tipus de vins escumosos de qualitat? Els restaurants hi creuen, els restaurants que tenim aquí a casa nostra?
Mira, amb això t'he de dir, Pep, i que tu has sigut un ferm seguidor des del primer minut de la sortida de Corpinat, amb això hem evolucionat moltíssim i molt ràpid. La restauració és espectacular veure com ja posen a les seves cartes de vins la tipificació de Corpinat. És fantàstic veure com s'ha incorporat a molts rètols de moltes botigues d'alimentació a la categoria Corpinat, i formem part de la cultura gastronòmica del nostre país. El mercat local és un mercat importantíssim històricament, i més amb marques centenàries com moltes de les que formem part de Corpinat, i les no centenàries que també formen part de Corpinat. El mercat local és vital, ens valora cada vegada més, ens coneixen cada vegada més, no només per la marca sinó pel fet de que posi l'etiqueta Corpinat. I a nivell internacional, que va ser potser el primer que va agafar i va abraçar el concepte de Corpinat, doncs continuen amb aquesta fidelitat, i la prova és, tot i les situacions de mercat complexes com estan sent ara, el mercat d'Estats Units continua sent fidel a Corpinat i les vendes continuen sent estables, i els mercats locals europeus de forma estable mantenen la seva demanda dels cellers Corpinat.
Tu i jo, que compartim més o menys una edat bastant semblant, quan tu i jo érem petits, el xampany amb vics es bevia amb una copa Pompadour, quan vam començar a treballar es bevia amb una copa de flauta, no? I ara els escumosos, amb quin tipus de copa aquests escumosos de qualitat s'han de veure? Com ha de ser la copa ideal per prendre un Corpinat?
Ja ho dius, tenim una certa edat i som uns privilegiats perquè hem vist l'evolució d'una cosa històrica. O sigui, nosaltres podrem dir que vam veure com ha evolucionat l'altaveu d'un vi, que és una bona copa. I els escumosos de qualitat de mitja i llarga criança, com són els escumosos Corpinat, requereixen d'una copa més de vi, perquè ens entenguem i ens entengui la gent que ens escolta, no? Una copa més de vi, un vi negre, no cal que sigui extremadament ample, però sí ample, suficientment perquè aromàticament també s'expressi com un vi tranquil, un bon vi blanc o un bon vi negre, no? I això ha evolucionat. La copa flauta ens permet, per escumosos més joves, continua funcionant bé. No estic carregant-me la copa de flauta. I la Pompadour és, bueno, aquesta part de fotografia glamurosa que avui en dia amb tanta influencer i amb tanta...
Rococó, no? També.
També de tant en tant, doncs, hi va bé, no? Però sí, per gaudir allò en plan de vull un bon vi escumós amb una copa que amb què me l'he de prendre, doncs això, una copa més de vi, més ampla, que ens permeti gaudir aromàticament i gustativament d'aquest vi.
Home, hi ha aquest híbrid, no?, que és una, com una mena de copa de flauta una miqueta més baixa, i en canvi una miqueta més ampla, que no és com la de vi, no?, però que aquesta va molt bé perquè només hi poses aquell glob, diguem-ne, d'escumós que pots prendre, no?
Sí, aquest tipus de copa també et favoreix això. Amb el vi escumós juguem amb la temperatura. Aprofito per dir, no sé si m'ho anaves a preguntar, però jo i així ho dic, te la col·loco aquesta, és, no cal que estiguin extremadament freds. El fred és un inhibidor a nivell aromàtic i gustatiu i hem de jugar entre els 8 i 10 graus, millor que entre els 4 i els 6, no? Però bueno, això ja sabem que tothom té aquestes preferències de com més fred millor, però sí, aquest tipus de copa que tu dius hi va molt bé, sempre i quan, doncs, juguem amb això, amb temperatura, amb la copa...
Jordi, si haguessis de posar un títol en aquesta tertúlia que avui fem i comencés per Corpinat, bombolles que, quin seria la frase que hi seguiria?
Corpinat, bombolles que mai deixaran a ningú insatisfet.
Mira, jo havia fet una prova i anava a dir Corpinat, bombolles de territori, bombolles amb ànima de vinya, bombolles del cor del Penedès, bombolles que expliquen paisatge, bombolles de la terra i del temps. No sé si alguna d'aquestes cinc o totes cinc són les que defineixen aquest camí, no?
Bé, aquesta resum de que no deixaran insatisfet a ningú és... sumant-li tot això que tu t'has pensat, evidentment és la millor manera, no? O sigui, aquí es demostra una vegada més la teva gran cultura no només gastronòmica sinó vitivinícola i sobretot el tema de valor, i per suposat compraria qualsevol de les descripcions que tu has dit, evidentment.
Va, i fem una picada d'ullet cap a la teva Tortosa, i ara m'agradaria que em responguessis un tortosí perquè... Seria una bona manera un Corpinat amb uns pastissets de Tortosa?
Sens dubte. Ja saps que sí, a mi em malden, que diuen allí baix a les Terres de l'Ebre, perquè sempre que parlo així oblido que sóc tortosí i que parlo el nostre dialecte del català, que és tan estimat. Però sí, un maridatge molt divertit és un pastisset de Tortosa, fet de forma artesanal per qualsevol dels pastissers que tenim al territori, i en un bon escumós, i per a fer-lo especial en un semidolç ben elaborat, queda perfecte.
Jordi Bort, moltes gràcies.
Pep Noguer, a tu un plaer, gràcies.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: defensar la pagesia és defensar el territori. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.
running, running, running. You keep hiding, hiding, hiding. You keep fighting, fighting, fighting. You keep crying, 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 crying.
No forgiveness, no surrender. No forgiveness, no surrender. No forgiveness, no surrender. No. Good times, oh, good times, oh, good times, oh.